Villa, Villa, Villa Franca. Sì, sì, sì. Vado in Villa Franca.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquest divendres l'actualitat passa per la capital de la comarca del Baix Penedès, on demà comença la tercera campanya de bons per tal d'incentivar les compres als comerços del Vendrell. A Domenys Ràdio ens en parla la Lourdes Meronyo. Amb qui estàs ara?
Doncs ara qui m'acompanya és el Rubén Gràcia, ell és el regidor d'Esports, de Joventut, de Comerç del Vendrell, i ja el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Rubén, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes, tot bé.
Quant de temps?
Sí, ara feia molt de temps que no et parlava, en veritat, ens trobava a faltar, i molt.
Com va? Perquè ara sí, ja estem a punt d'aquesta campanya electoral, que nosaltres el dia 3 d'abril se'ns esgota el temps per poder entrevistar polítics.
Immers, ja veus, ara imagina't els moviments immersos totalment en la campanya, que aviat s'acosta, que a l'abril ja no, encara serà més intensiva, perquè a nivell públic no podem fer peticions, però a nivell de campanya no pararem. I esperar de manera ansiosa el 28 de maig que hi hagi les eleccions, que les votacions se'n siguin favorables i que puguem repetir de nou el govern del Vendrell.
Uh-huh. Escolta, fa unes setmanes que vau presentar aquesta tercera campanya de bons del Vendrell i clar, jo t'haig de preguntar perquè em sembla que les he cobertes totes i què espereu i com es durà a terme, perquè em sembla que comença demà, precisament, no?
Sí, la campanya, el que és pròpiament dita per a l'usuari, a la persona de carrer, comença el proper 17, o sigui, demà, perquè ja puguin descarregar-se els famosos 4 bons per persona, aquests bons que són 10 euros de descompte per cada 30 euros de compra i que en edicions passades funciona molt bé. La novetat d'aquest any és que les dues primeres edicions van ser el mes de novembre i aquest any hem fet el març. Per què? Per la petició dels comerciants, bàsicament. Els comerciants sempre ens han demanat dues campanyes, si hi havia possibilitat de fer dues campanyes, i sempre han remarcat molt les dates, en aquest cas el mes de març i el mes de novembre. Llavors, en aquest any ja hem pogut començar aquesta campanya de bons en aquest mes de març.
Era una cosa que volíeu haver incrementat i sí que em sobta, no sé si les dates, el mes de novembre és lògic, no?, el per què, perquè venim de la cuesta que es diu d'octubre, dels col·les, de despesa de moltes famílies, abans de Nadal és una època complicada, però el mes de març per què?
Bueno, el mes de març té dos sentits. Hi ha un sentit més nostre en aquest sentit d'intentar afavorir a altres establiments. Com bé has dit, el mes de novembre sempre va enfocat a uns tipus de... Bueno, està obert a tothom, a tots els negocis, però bueno, per les dates la gent no focalitza cap a uns productes determinats. Llavors, el mes de març, la petició dels comerciants és perquè venen una temporada baixa, el mes de febrer hi ha altres baixes, i és una manera de continuar una miqueta amb la intensitat de ventes. I al 7 de març intentem diversificar el que és la compra, que es vagi enfocat cap a altres tipus d'establiments o altres tipus de productes que potser el mes de novembre no s'han beneficiat tant en aquest sentit.
Mm-hmm. És a dir, que té una estratègia, tot i que des de fora, clar, jo estava pensant més en l'hostaleria, que potser ho passa més magre de cara a la Setmana Santa, no?
Per exemple, sí, no, en aquest sentit és orientat a això. Recordeu que aquesta campanya de bons és pel comerç, pel petit comerç, en aquest sentit, i per serveis, per centres d'estètica i, com no, per l'hostaleria, en aquest sentit. Llavors, intentem que el 7 de març, ja t'ho dic, sempre és sota petició del gremi dels comerciants, que sempre ens han demanat aquesta data, però també per la intenció aquesta d'intentar diversificar una miqueta més la direcció de les compres dels diferents usuaris.
Mm-hmm. Quan destineu...
Penseu, crec...
Ai, perdona, no, Rubén.
Més crec que si és el 17 de març, el cap de setmana següent és el dia del pare.
Oh,
em sembla, cert. No? Perquè si no m'equivoco, sí, el 19 de març ja és el dia del pare.
Sí.
Llavors, doncs mira, ja aprofitem com un tret de sortida cap a enfocar-ho cap a aquest tipus de direcció, aquesta festa que motivi la compra i que després, com hem dit, finalitza 4 d'abril, aquesta campanya, doncs esperem que després ja es vagi augmentant, que tingui el mateix èxit bàsicament que les altres, que si hem tret 10.000 vots, sempre hem arribat de, no només de descarregar, perquè descarregar és important, però el més important és que es puguin bascanviar els diferents comerços, i aquests 10.000 vots sempre han arribat a la totalitat. 9.960 i alguna cosa, em sembla que va ser l'última campanya. Uh-huh. Per tant, són campanyes d'èxit en aquest sentit.
Quant heu destinat en aquesta ocasió?
Destinem els 100.000 euros que hem destinat a les dues campanyes anteriors, uh-huh, en aquest sentit. Contem que aquest any, al mes de novembre, intentarem repetir-la de nou, per tant, destinarem 100.000 més i ja tindrem dues campanyes. Ja no és només els 100.000 euros que destini, sinó la xifra de negoci que generi. Uh-huh. En aquest sentit, la primera campanya va ser 380.000 euros. Si fem números tancats, 100.000 euros per el tipus de bons que descarreguem i el compra mínima que es demana, són 100.000 euros, 300.000 euros de xifra de negoci. Uh-huh. Això és la compta fàcil. Uh-huh. Durant la primera campanya vam superar uns 80.000 euros i, si no recordo malament, la segona campanya vam arribar als 400.000 euros de xifra de negoci. Per tant, esperem, amb ganes, que aquesta tercera campanya generi una xifra de negoci que es faci la suma dels tres arribar al 1.000.000 d'euros. És una xifra ja molt maca i important.
Doncs sí. Recorda'ns una mica com es pot fer i els bons que són, em sembla que era per un bo de 10 euros de descompte, ara no ho recordo bé.
Sí, l'usuari entrarà a la plana web bons.elvendrell.net, allà es tindrà que registrar i en el moment que es registri ja podrà baixar-se 4 bons per persona. Cada bo són un descompte de 10 euros per 30 euros consumits. Vol dir, jo compro, faig una compra mínima de 30 euros i llavors en aquests 30 euros puc aplicar-li un dels bons. Per tant, la compra em surt per 20. Si faig una compra de 60, puc aplicar-li 2 bons, per tant, podré aplicar 20 euros de descompte i així fins als 4 bons, que són una compra de 100.000 euros amb un descompte de 40.
Mm-hmm. I com sempre et pregunto, perquè aquesta pregunta era, si me l'has preguntat 3 vegades ja, és tothom pot aconseguir els bons independentment que sigui del Vendrell o que no.
Correcte. Els bons estan oberts a tothom. L'interès d'aquí és enfocar-ho sobretot en el comerç local. Sabem que el comerç local ho va passar tot malament. Recuperar-se d'una pandèmia després dels fets que han anat succeint, com aquesta guerra que ens ha pagat totalment a l'economia, fan que aquestes campanyes siguin supernecessàries i que estiguin enfocades directament en el que es necessita. En aquest cas, es necessita que es consumeixi en el nostre comerç local. I està obert a que tothom vingui, consumeixi el comerç local i que, si no són del Vendrell, doncs aprofitem la benentesa perquè, a part de que comprar, coneguin el nostre municipi.
Uh-huh. Escolta, vosaltres treballeu, tu treballes colze a colze directament amb el president del comerç del CIT, el Vendrell, el Salva, també sí, habitual d'aquest programa, i m'imagino que tu has dit que treballeu de la mà dels comerciants, m'imagino que ells contents, no?
Sí, no. De fet, més que treballar de les mans, jo estic escolto molt el Salva perquè em digui com hem d'actuar i actuem, perquè creiem que és necessari. Sí, jo estic aquí com a regidor de comerç, però la meva trajectòria professional sempre ha sigut una altra, per tant, ara, després de 4 anys, ja sé una miqueta més en aquest sentit, però jo m'he de deixar consolidar dels que saben sobre la matèria. Llavors, amb el Salva he trobat un gran aliat que m'indica, que m'enfoca i que m'ajuda a saber cap a quines coses poden beneficiar molt més el comerç. Sí, Salva és una figura molt bona a nivell comercial en aquest sentit.
I com que sap el que és treballar com a autònom i tenir comerços al Vendrell, doncs què millor, no?
Sí, Salva és una gran persona que he pogut conèixer i que m'ha ajudat molt a créixer en aquest sentit.
Uh-huh. Escolta, et preguntaré una miqueta més sobre aquest tema i passaré a una altra, que vam tenir molt bones xifres i molt bones noves per la part que et pertoca com a regidor. Què podries dir que no hagis dit dels bons del Vendrell? T'agradaria? És a dir, tu has dit que segurament al mes de novembre tenim unes eleccions per davant. T'hauria agradat fer més en matèria de comerç, ara que fem una mica valoració de la regidoria?
Crec que sempre s'ha de fer més, sempre, sí, per mi en aquest sentit, si jo crec que ja he complert amb tots els objectius, em mentiria. No, jo sempre crec que es pot fer molt més per continuar ajudant, per tornar a fer créixer. Queden moltes coses pendents a nivell comerç que s'han d'anar treballant, que ens permeti millorar. Si parlem del tema particular aquest dels bons, pues, és la veritat, més aportació econòmica, això està clar. Si poguéssim ficar una petita injecció econòmica més alta que cada campanya, en lloc de 100, fos de 150, pues això obriríem que la xifra de negoci encara fos més gran i que poguéssim encara que més comerços es poguessin aprofitar d'aquesta campanya i anar creixent. O sigui, mai diré que estic satisfet amb la feina que faig, perquè sempre considero que es pot fer molt més.
I més la teva regidoria, que era comerç, i us ve una pandèmia mundial que ha obligat a tancar la majoria de comerços. No sé com
sí,
ho vas
sí,
viure tu, perquè jo no m'ho vull imaginar. Acabes d'aterrar, com qui diu, no portaves ni un any com a regidor, i et ve això de cop. No sé com ho vas
sí,
viure
sí.
personalment, ara que estem fent una mica i hem passat aquesta setmana, que precisament el dimarts va fer 3 anys, no, del tancament.
Sí, em sembla que vam fer el ple de Cartipàs el juny, el juliol del 2019, i el març del 2020 ja estàvem tancats. I clar, dius, no has tingut temps encara de ficar-te al dia de res, estàs aprenent moltíssim i mentre estàs a casa veus que van passant coses i dius, és una situació molt difícil, la veritat. Si em fico a nivell familiar, justament l'any 2020 va néixer la meva filla i sumem totes les dificultats que poden sortir des de la feina perquè et van sortint. Sí, tu estàs tancat a casa, però la gent ho pateix. I tu, doncs, venint a casa, aprofites per anar pensant, per anar a veure què podem fer. La campanya de bons va ser una campanya ideada i pensada durant aquesta època de veure si ho podem aplicar, vinga, immediatament, quan ens deixin obrir les portes, l'apliquem. Saps? Era una manera d'anar ficant injeccions. S'ha de dir que durant l'època pandèmica després vam fer coses, vam ficar ajudes directes als comerços per intentar pal·liar una miqueta l'afectació del tancament, vam reduir taxes de terrasses, hostaleria, etc. Vam fer alguna mesura, però encara faltaven fer moltes més. I la campanya de bons vam veure que era una bona mesura en aquest sentit. Més mesures, però intentar fer campanyes unificades. Aquest cap de setmana s'ha vist una bona planificació i una bona sinergia entre el que és la xatonada del comerç amb el xató outlet, no? Aprofitant una experiència gran com el xató que ens permeti sumar-hi el comerç i que el comerç també es benefici d'aquesta bona activitat.
Doncs bé, esperem a veure què passa després de les eleccions i anem a un altre tema que li vam donar molt de bombo des d'aquí, des del PNDES en xarxa, de la teva mà, que era aquest bus a demanda, aquest pas bus, si no ho dic malament, perquè sempre la lio, pas bus.
És el pas bus, el bus flexible.
El bus flexible i que han sortit unes dades boníssimes.
Sí, sí, no, la veritat és que estem molt contents. Va començar com un experiment, si no m'equivoco, el 16 de novembre del 2020, en aquest sentit. Era una manera també, una mena d'ajuda també pel tema de la situació pandèmica, perquè també estaven afectats molt el tema de la mobilitat, el transport públic. Teníem que buscar alguna idea que ens permetés ajudar el municipi a moure's i que arribés a tot arreu. Perquè no oblidem que aquest pas bus flexible ens permet arribar a gairebé tot el municipi. Dic gairebé perquè és el que et deia, sempre hi haurà algun lloc que encara no ha arribat i treballem per intentar arribar. I estem molt contents perquè des de llavors els números sempre ens han acompanyat. A l'estiu normalment la xifra augmenta, però bueno, ens guiem per la trajectòria de mes a mes i estem molt contents aquest últim any. Sembla que només el servei del PassBus, no tota el que és l'infraestructura de transport, no només el servei del PassBus, hem arribat gairebé als 10.000 usuaris i això és una molt bona xifra, però no només a nivell d'usuaris, sinó que hem aconseguit estalviar quilòmetres i estalviar hores, que era també la clau d'aquest transport. Arribar a més gent, però fent-lo més eficaç i més sostenible en aquest sentit, i això ho hem aconseguit.
Clar, al final, si no recordo malament, estàvem parlant d'un autobús que estava donant tot el dia voltes, i que a l'hora d'efectiva era que molt poca gent pujava, no?
Correcte, era una línia regular. Bueno, en el Vendrell tenim una sèrie de línies regulars que amb aquest concepte donant voltes al recorregut d'unes parades. Hi havia una que era, bueno, que tenia uns números molt, molt deficients i vam pensar doncs, fer-li aquest input, aquest canvi, que permetés que només el bus es mogués quan realment calgués moure's. I va sortir bé, a part també no és només aquest bus que es mou, sinó les sinergies que creem. Què vol dir? Que sempre es pot aprofitar l'estructura que ja tenim creada. Si el bus no es mou, és perquè un bus regular pot fer aquest servei a l'hora demandada per a l'usuari. Llavors ja aprofitem aquesta estructura de transport creada per anar creant aquestes sinergies. Llavors això ens, crec que és la, aquí és on radica l'èxit, que és la combinació d'aquest sistema de bus flexible amb l'unió del bus regular.
Ah, ara que hem vist que ha estat un èxit, perquè realment jo crec que amb els números a la mà podem dir que ha estat un èxit, creus que seria una forma... Aquí, al Baix Penedès, sempre hem dit que tu i jo som de fora, som de Barcelona, sí. I que la mecànica és una altra molt diferent. Creus que seria la forma d'ampliar-ho a tota la comarca?
Bueno, és una manera de... El pas bus ens ha demostrat que podem arribar a tot el territori. Això és important. Abans del bus regular hi havia moltes zones del Vendrell en aquest sentit que no tenien ni parades. Ara, amb aquest sistema de bus flexible, hem permès poder arribar a aquelles zones on el bus regular no arribava. Per tant, per què? Per què no es podria portar a l'entorn de la comarca? Està clar. Jo, en el meu cas, m'he centrat més amb el transport municipal, que és la part que em tocava, i crec que sí, seria un pas següent. Un pas següent en el sentit que primer hem d'acabar de millorar la nostra estructura, perquè, com he dit abans del comerç, a nivell del pas bus, crec que hi ha moltes coses que es poden millorar. Tenim un marge de creixement molt bo i que ens permetria encara que aquests números fossin més bons i que ho fessin encara molt més sostenible i molt més eficaç. I treballem en aquesta direcció, en aquest sentit, anar millorant. I si després això ho podem traslladar a l'àmbit comarcal, endavant. O sigui, tot el que sigui beneficiar la ciutadania, sigui d'on sigui, jo, a mi m'hi trobareu sempre.
En matèria de, igual que t'he preguntat per la matèria de comerç, en matèria de transport, creus que com es podria millorar? Encara més.
Encara més.
T'ho poso complicat,
està
eh?
Està clar que a nivell Rodalies ho tenim molt clar. Jo crec que es necessiten més freqüències, però s'ha de reconèixer on podem arribar i on estan els nostres límits. Hem procurat, parlat i fer moltes coses per intentar augmentar freqüències i millorar molt el que és la línia de Rodalies. I el que és el nostre transport urbà, pues, anar millorant principalment l'estructura, encara sembla una tonteria, però anar ficant marquesines, anar millorant. A l'estació d'autobús, per exemple, vam ficar pals intel·ligents, on ens diuen amb una precisió quasi del moment quan arribarà el nostre bus, anar ficant petites millores que ens permetin que a l'usuari li resulti cada cop més fàcil. Per exemple, a nivell de bus flexible, reconec que una de les coses que hem de millorar, sobretot, és la manera de demanar-ho. La manera de demanar-ho ara està molt bé, truques per telèfon, però hi ha, avui en dia, una tecnologia molt àmplia que ens permet encara facilitar-ho molt més. No és el mateix tindre que trucar i parlar amb una persona que poder triar des d'un aplicatiu, per exemple, la freqüència del pas bus que et va bé i on et recollirà i on vols anar. Llavors, amb això sí que estem treballant per anar introduint tecnologia que ens permeti pues, anar creixent i anar millorant aquest servei.
Seria, no sé si ho vaig a dir bé i no vull fer-li cap publicitat a ningú, però seria una mica com aquests transports que no són taxis a Barcelona que pots fer-ho a través de l'aplicació?
Bueno, és una manera de sol·licitar el teu transport públic. No oblidem que el pas bus no és un taxi, és un transport col·lectiu. Per tant, però el sistema de demanda, per què no podem facilitar-ho? Avui en dia, doncs, les trucades sempre han sigut referenciades cap a un col·lectiu d'edat més gran i el tema de les noves tecnologies està més referenciat
amb el jovent,
persones,
no?
Sí, amb el jovent o persones com altres, no? Jo, per exemple, no tinc telèfon fix a casa. El telèfon fix fa molt de temps que he tret de casa. Llavors, a mi em resulta molt més fàcil agafar el mòbil, pues, apretar un botó, veure quina freqüència em convé pel servei que necessito, clicar sobre la freqüència i que el mateix mòbil em digui a quina hora em passa a recollir el bus i a quina hora arribaré al nou destí. Coses així.
Clar.
Això crec que són inputs que ens farien augmentar una miqueta el número d'usuaris d'aquest servei. La gràcia és fer servir el transport públic. Sempre parlem d'intentar disminuir l'ús del cotxe privat a favor del transport públic. I perquè això passi, nosaltres hem de demostrar que és un sistema efectiu. És un sistema que funciona. D'aquesta manera li dona la confiança a l'usuari perquè pugui agafar-ho. I treballem en això, fer un sistema efectiu que demostri i que confiï en les persones amb aquest sistema i que permeti que així puguin agafar amb seguretat.
Clar, a vegades a mi em fa gràcia quan diuen no, no, agafa el transport públic, ja, però és que m'haig d'esperar 4 hores a que passi per casa meva, no? Potser hem començat la casa per la teulada, no?, a la inversa, i es necessiten més accions, no?, d'aquest tipus, que no hagis d'estar mirant el rellotge a veure quan passa el bus. I si el necessites a les 10 del matí per anar al metge, que no hagis de sortir a les 6 del matí a casa.
Sí, el bus flexible, per exemple, pues, si tu deies necessito un bus a les 10, pues, et deia, bueno, pues, et puc recollir a les 9:50. Ah, perfecte, 10 minuts, fas, m'agafo, em porto a l'hospital, genial. La idea és aquesta. Com has dit abans, tu i jo venim de Barcelona, ja tenim més costum d'agafar el transport públic, sabíem que si arribàvem al metro i el perdíem, en qüestió de 4 o 5 minuts arribava al següent vagó i podíem continuar agafant. Augment de freqüències, més opcions d'agafar, si no agafes el bus, agafaves el metro, si no tenies altres alternatives. Està clar que no podem arribar al nivell de Barcelona, però sí que podem acostar-nos i, com no, treballar de cara als nostres 40.000 habitants que tenim al Vendrell i, com tu has dit abans, per què no tirar cap a la comarca. L'hospital comarcal, com hem dit, està al Vendrell, però és comarcal. Exacte. Molta gent de la comarca necessita agafar un transport perquè els porti a l'hospital i arribar en hores concretes, perquè les proves es fan en una determinada, etc. Pues, per què no? Això ja és treballar mà a mà amb el Consell Comarcal i anar aconseguint sinergies i idees, bàsicament, idees i poder-les aplicar.
Doncs, Rubén, moltíssimes gràcies. Han estat 4 anys meravellosos. Esperarem perquè el temps ja saps que la llei electoral ens marca. A partir del 3 d'abril no podrem entrevistar polítics. Espero poder-te veure més endavant un cop passin les eleccions.
Podeu entrevistar més, que és el que ho ha aconseguit amb mi.
No, però moltíssimes gràcies, han estat 4 anys fabulosos. Gràcies per la teva predisposició, als horaris i totes les coses que t'he fet. O sigui que gràcies per la feina feta i ens veiem aviat.
Gràcies a vosaltres, Lourdes.
Una abraçada.
Parlar amb altres, una abraçada.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
A Morning del Jarró, arribem a 11:15, cita amb l'actualitat i seguim amb la gent del detall i un parell de propostes per gaudir aquests dies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilafranca se celebra aquest cap de setmana amb més de 500 vehicles. En aquesta ocasió, 8 concessionaris exposaran més de 500 vehicles totalment revisats i garantits procedents de quilòmetre zero, demos, gerència i ocasió entre el pavelló Firaví i la zona exterior del recinte firal de la zona esportiva. Un total de més de 7.500 metres quadrats de fira amb un horari d'accés de 10 del matí a 2:15 de la tarda i de 4 de la tarda a 9 del vespre. Els organitzadors de l'esdeveniment, l'Associació de Concessionaris de l'Automoció de Vilafranca, són molt optimistes davant d'aquesta nova edició i esperen repetir les xifres de l'anterior edició. L'any passat la fira va arribar als 180 vehicles venuts. Enguany hi participen 8 concessionaris de Vilafranca: Autocam, Autòlica, Grup Garcia, Grup Jou Nou, Nicolàs, Nico Center, Rem Guitar i Vilamòbil. Una prospecció arqueològica recupera material original i estudia les dimensions de la batalla d'Ordal de 1813. Al llarg d'aquest primer trimestre de l'any, un doctorand de la Universitat de Barcelona, Pablo Carrasco Gómez, ha dut a terme una actuació arqueològica preventiva a l'escenari del camp de batalla als boscos propers a la Creu d'Ordal. L'objectiu principal d'aquest projecte és la conservació i protecció de la zona. Així mateix es vol recuperar el material original i conèixer els límits del camp de batalla i la dispersió de les restes associades. Aquest projecte permetrà proporcionar nou coneixement per la difusió de la memòria de la Guerra del Francès a Subirats i l'impacte que aquesta va causar en el territori. Aquest diumenge a les 11, l'Ateneu Urdalenc acollirà la presentació dels primers resultats de les excavacions. El director de la prospecció i doctorant en arqueologia, Pablo Carrasco, serà l'encarregat de presentar les troballes. Calafell convida els nous residents a empadronar-se per aconseguir més serveis i recursos. L'Ajuntament de Calafell ha posat en marxa una campanya per convidar a empadronar-se els nous residents del municipi. La iniciativa va adreçada al creixement demogràfic dels darrers temps, a raó d'uns 1.000 habitants nets l'any, però també a la borsa d'habitants que hi resideixen sense estar censats. Una borsa que s'estima en uns 20.000 habitants i que situa el nombre real en 50.000 persones, ja que els empadronats són 30.000. No és cap campanya perquè vingui gent a viure a Calafell, és per les persones que ja viuen a Calafell i no s'empadronen. I és que empadronant-se s'ajuden a aconseguir més serveis i més recursos econòmics per al nou municipi, del qual també se'n beneficiarien els ciutadans. Aquestes són les explicacions de l'alcalde Ramon Ferrer. L'alcalde assenyala dos grans inconvenients de la discrepància entre la població de dret, l'empadronada, i la de fet, la real. Un, que quan anem a la Generalitat a demanar noves escoles o centres sanitaris, els diuen que no els toca perquè són 30.000 habitants oficialment i no els 50.000 reals. L'altre, que l'Ajuntament rep una aportació econòmica de l'Estat que es calcula de la mateixa forma, actualment són uns 5 milions d'euros anuals, i si tothom que viu a Calafell s'empadronés, arribarien uns 9 milions. Aquest diumenge es poden conèixer les propietats curatives de les plantes del bosc d'Olèrdola amb Gisla la Ramallera. Dins les activitats de difusió que s'organitzen a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya, aquest diumenge a les 11 del matí s'ha programat una de les propostes més consolidades. Es tracta de la visita teatralitzada amb Gisla la Ramallera, que permetrà conèixer les característiques del bosc exterior del conjunt monumental. Gisla representa un personatge que va viure a Olèrdola l'any 1003. De ben petita, la seva mare li va ensenyar com guarir moltes de les malalties dels seus veïns amb les plantes i les herbes que recol·lectava al bosc. La Gisla coneix els secrets antics de les plantes ramalleres i, passejant amb ella pel bosc, es poden escoltar 1.000 anècdotes sobre les propietats de les plantes d'Olèrdola. És imprescindible fer la reserva prèvia al web de Via Penedès.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Obrim l'agenda al detall amb una cita per dimecres vinent, dia en què l'escriptora vilafranquina Mònica Ramoneda presentarà la seva primera novel·la, Internament, a l'Escorxador de Vilafranca. Mònica, bon dia.
Bon dia.
Ets periodista, especialitzada en comunicació digital, i Internament és la teva primera novel·la que té com a punt de partida una experiència personal. No t'estàs de res, eh? Has anat per totes en aquest debut.
Sí, de fet, aquest llibre va sortir una mica per casualitat, entre cometes. Quan començava a escriure, no estava escrivint un llibre. És després que es transforma i esdevé novel·la.
Explica'ns què et passa abans de la pandèmia, que és el detonant d'internament.
Doncs sí, jo venia d'una època prou llarga i molt dura, amb una depressió bastant important, que arrossegava des de feia temps i que va acabar desembocant en un ingrés en una clínica psiquiàtrica. I llavors el tenir l'alta del centre, el tornar a casa, suposo com a conseqüència de la pròpia malaltia, de la pròpia depressió, o poder per la medicació que prenia, o pel trasbals de l'ingrés, etc. Jo tenia com moltes llacunes mentals, no? Tenia buits. Recordava les coses, però no era capaç d'ordenar-les cronològicament, i això provoca molta angoixa, no? Llavors, gairebé com per prescripció mèdica, la psicòloga em va dir, escriu, no? Tu que sempre t'ha anat bé l'escriptura com a refugi, com a per explicar-te, crec que hi ha vària gent, no?, que per entendre sentiments, fins que no els posa per escrit, no els acaba entenent. Doncs vaig traçar una línia cronològica, vaig començar a ordenar els fets que m'havien passat i el que havia anat sentint. El que passa que tot això arriba un moment que és un exercici que és fins i tot massa dolorós, no? Perquè encara està molt proper en el temps i encara fa massa mal. I llavors, bueno, coincideix en que comença el confinament, no? O sigui, quan jo...
Et donen l'alta i al cap de poc
ens confinen. Per tant, jo el cacau mental que portava a sobre era bastant considerable i el món era molt estrany.
Clar, no? Aquesta setmana ha fet 3 anys de l'estat d'alarma. Per tant, rebobinem 3 anys enrere.
Exacte. Sí,
Tancada a casa, amb aquesta alta recent, aquests buits i aquesta incertesa que tots teníem, la teva multiplicada.
Exacte, sí, sí. I tot això, doncs, el refugi és escriure. I arriba un moment que gairebé sense pensar-ho m'adono que hi començo a posar ficció a sobre, no? Que ja no és un diari personal o un intentar ordenar la meva vida, sinó que de cop la protagonista té un altre nom i comença a fer coses que jo no faré mai, com fer submarinisme, que no m'hi veureu mai, perquè em fa pànic, em fa com molta claustrofòbia. Llavors aquí m'adono de, ostres, això comença a ser una altra cosa i començo a disfrutar, no? Llavors aquí apareix el pla de ficció i es transforma tot.
La protagonista d'internament, aquesta protagonista que mica a mica agafa aquesta vida pròpia, aquest camí, és la Maia, una dona que sembla que ho té tot, a priori, bona feina, parella, fills, però amaga un secret, oi?
Sí, amaga un secret amaga un secret per ella mateixa, fins i tot, no? De que li passa alguna cosa, de que no està bé, no és feliç, no, té una depressió, té crisi d'ansietat i moltes altres coses que li passen, no? Té una malaltia mental, el que passa que són qüestions que estan molt invisibilitzades, no? Des de socialment fins a les pròpies persones que ho pateixen o que ho hem patit, que costa molt de detectar, d'entendre, sobretot, no? De treure de sobre el sentiment de culpa de si ho tinc tot perquè no estic bé i enfrontar-t'hi i intentar resoldre-ho.
Ara, després de la pandèmia, en parlem de salut mental, però abans era molt tabú encara.
Sí, 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 tant. Era molt tabú. I ara se'n parla més i crec que comencem a parlar-ne d'una manera més correcta, entre cometes, no? Perquè també...
Què vols dir?
No, perquè a mi quan vaig veure que això anava en sèrio, que podia sortir un llibre i així, el que em feia molta por era que es llegís com tants altres llibres que hi ha on es romantitza molt, on es posa molt glamour a la malaltia mental, no? Hi ha autors que arriben a afirmar des de que he superat l'addicció a les drogues, que sóc millor persona, no? O la imatge aquesta de l'artista turmentat, glamurós, i tot això està molt, molt elevat.
Com idealitzat,
molt,
no?
Idealitzat.
Molt de misticisme pel mig.
Sí, exacte, i que no és cert. Si una cosa no té la malaltia mental és glamour i romanticisme, precisament, al contrari, és molt penós i és molt dolorós, no? Llavors, la idea que una persona normal, amb una dona que treballa, que té fills, doncs que també pot estar passant per una situació com aquestes i que no i que és així, de cru i de dur, que no cal elevar-ho a res gaire més místic, era la idea que volia transmetre si això arribava a ser un llibre.
Perquè el llibre, que finalment ho ha estat, ha sortit del calaix, dibuixa un futur incert, però amb esperança, no?
Sí, és la idea. De fet, al final del llibre passa en un futur que encara no ha arribat. O sigui, jo en el moment que l'escric encara no estic tan convençuda que les coses acabin anant bé i, per tant, el llibre acaba...
Estàs en ple procés.
Sí, el llibre acaba d'aquí a uns anys, no? Però necessitava una esperança final. I, de fet, jo em quedo amb aquesta idea i em sorprèn una mica quan gent que se'l llegeix em diu, ostres, quin llibre més dur, penso, però per mi no era conscient que fos tan dur, perquè per mi és el procés que acaba amb aquesta visió esperançadora, no?
Et sembla si ens llegeixes l'inici, aquestes primeres línies de com arrenca internament?
Sí, i tant. El primer cop que em van haver de lligar amb corretges de contenció en un llit a urgències psiquiàtriques de Sant Pau, vaig pensar que havia tocat fons. Bé, ho vaig pensar l'endemà, quan em van donar l'alta. Que equivocada que estava. Arribar a casa i no poder dormir abraçada amb Magí m'hauria d'haver fet sospitar que la cosa no acabaria aquí. Després d'aquell dia vaig viure amb una mena de temor constant i amb una sensació de buit que a vegades se'm feia insuportable. Però la gent suporta coses.
Li he demanat a la Mònica que llegís aquest inici perquè jo havia trobat la ressenya que em fa el Jordi Llavina i diu que és un text descarnat, a pit descobert, sense concessions, i qualifica la teva literatura del jo sense filtres. I em sembla que en aquest primer paràgraf ja s'intueixen aquestes coses.
Sí, suposo.
No hi ha filtre. O sí?
No hi ha filtres perquè, de fet, fins i tot hi ha fragments que són gairebé calcats de correus electrònics que li enviava la psicòloga, no? Estàvem en confinament, la teràpia era telemàtica, costava més, doncs també vam obrir la porta a través de correus electrònics, doncs anar parlant per allà, no? I hi ha idees que surten directament d'aquests correus, per tant, són completament viscuts i sentits, no? Llavors, després, per sobre, se li posa la ficció i la narrativa, no? Però el personatge de la Maia sí que és sense filtres en molts moments a sensacions que jo sentia en aquell moment, no? I suposo que aquesta és una, com el deia el Llavín amb aquesta magnífica ressenya que va fer, que és una de les forces del llibre, no? Perquè moltes vegades, com diu el Manuel Carrer, l'experiència de la depressió després és irrecordable, no? No la pots arribar a descriure tal i com es va sentir, no? Llavors, com que jo comptava amb aquests correus electrònics del moment, vaig poder descriure aquests sentiments.
I com arriba a mans d'Angle Editorial el text? En quin moment et planteges que aquest diari, que ha acabat sent una història de ficció, pot ser publicable?
Doncs, bueno, jo de petita sempre havia volgut ser escriptora, no? Llavors, quan me n'adono que he escrit una cosa llarga, doncs em fa il·lusió, no? Però la idea és que es quedés en un calaix al meu estudi i ja està, no? Però li ensenyo un parell d'amics. Un d'ells és Quim Jubert, de la llibreria de la Cultural, que em diu, ei, que això poder pot tenir recorregut, què et sembla si intenta moure'l o alguna cosa? I jo vaig dir, ai, mira, fes el que vulguis, però jo ja estic contenta d'haver-ho escrit i ja està. I per culpa d'en Quim Jubert, jo ara estic amb aquest merder d'haver publicat un llibre, perquè va ser ell que va enviar-lo a Angle i Angle em va acabar trucant.
I com ho portes?
Bé, ara fa il·lusió, de fet, i sí, contenta de com s'està llegint, sobretot.
Clar, ja t'han arribat els primers feedbacks perquè va sortir a principi d'any, no?, publicat, o al febrer?
Va sortir a febrer. Sí, ja hi ha
gent... Més escàs, ja tens feedback, què et diuen?
Ja tinc feedback. Hi ha molta gent que empatitza molt i te n'adones que hi ha molta gent que viu o ha viscut coses semblants, no? I que llibres com aquest, i tants d'altres, doncs ajuden perquè acompanyen, no? Perquè et diuen, ostres, jo també he passat per una cosa semblant, o tal persona que jo conec ha passat, no? I llavors, moltes respostes són aquestes, de gent que t'explica que ell també hi ha estat en aquest...
Pou.
En aquest pou, exacte.
I tu busques aquest acompanyament o parlar sense tabús de la malaltia mental, de la depressió, del que havies viscut?
Sí, la idea era aquesta, de poder treure... treure fantasmes i parlar obertament del que és una malaltia mental com la depressió.
Tens més històries al calaix, Mònica? Llargues, com dius tu?
Tinc idees, el que no sé si aconseguiré materialitzar-les, no? Jo, tant de bo, m'agradaria molt. Jo crec que tothom té una novel·la, no? Tothom té un llibre, perquè les vides són així d'interessants, i aquesta era la meva, per tant, aquesta era la fàcil d'escriure, no? Ara falta veure si sóc capaç d'elaborar coses que no siguin tan fàcils perquè són tan pròpies, no?
Si la voleu acompanyar, dimecres vinent a 7:45 a l'Escorxador, presenta i parla d'Internament. Gràcies.
Moltes gràcies.
I la segona proposta d'aquesta agenda al detall és l'inici de la temporada de marxa nòrdica Calafell, que comença demà dissabte. Ens en parla la Lourdes, qui t'acompanya.
Doncs efectivament, Sílvia, demà comença aquesta marxa nòrdica a Calafell i per això en tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la Maria José Álvarez. Ella és coordinadora d'aquesta marxa nòrdica. Molt bon dia, Maria José, com estem?
Bon dia, bien. Bé.
Ja a punt, demà ja comenceu aquesta marxa nòrdica. I què? Perquè suposo que amb ganes, no?
Sí, totalment amb ganes de començar, perquè ja portem 2 setmanes de retard, però bueno, el dia 18 ja comencem i ja a fer dissabte i diumenge com una altra vegada fins a finals d'octubre, com totes les temporades que ja portem a sobre.
La gent tenia ganes de que comencéssiu de nou, perquè em dius que hi ha hagut un retard de 15 dies, més o menys?
Sí. Hem començat una mica més tard, però bueno, la gent sí està trucant quan comencem, i bueno, ja comencem i estarà content perquè podrem anar a caminar i a passar-nos-lo bé pels camins de Calafell.
I els horaris, Maria José, com seran? Perquè em sembla que hi havia diferents horaris en dependència del mes i també sortides nocturnes, oi?
Sí, hi ha horaris diferents. Ara, el mes de... El poquet que aquests 15 dies del març, abril i maig, començarem a les 9 del matí i després juny, juliol, agost, i setembre comencem a les 8 perquè sempre fa més calor, i a l'octubre ja una altra vegada a les 9. Uh-huh. I després, tots els dimecres del mes d'agost, a les 8 de la tarda, farem una nocturna més o menys d'unes 2 horetes i mig, però només l'agost.
Escolta, havíem parlat l'any passat que quan es va començar d'aquests beneficis de la marxa nòrdica. Veiem cada cop més gent que amb aquestes curses que es fan de forma habitual, com les trails, molta gent de marxa nòrdica s'apunta. Els 2 dies que feu són el mateix recorregut. En què hi varien els dissabtes i els diumenges?
Bueno, el dissabte i el diumenge són recorreguts semblants. El que passa que intentem variar dintre de tot el municipi de Calafell, anem a diferents llocs per no repetir el mateix cap de setmana. Uh-huh. I després també fem 2 grups, fem un grup que va més poquet a poquet per la gent pues, que no camina tant, no comença. I després un altre que fa pues, més ràpid la muntanya també per puesto més difícil i així pues, també perquè la gent pugui disfrutar de diferent manera.
Qualsevol persona que ens estigui escoltant i digui ui, jo no he provat mai, com ho han de fer? Cal fer inscripció prèvia?
No cal fer inscripció prèvia. Nosaltres sortim a les 9 de la plaça dels Països Catalans, allà al costat de l'Estany, on estan els petitos, perquè quasi tothom coneix per l'Estany dels petitos. Val? Com que estigui allà 10 minuts abans, pues no fa falta fer cap registre en lloc. Normalment, si volen informació fora de qualsevol, pues, està el meu telèfon que, o WhatsApp, que està a l'Ajuntament, a Esports també les poden informar, Turisme també informa sobre la marxa nòrdica i després bueno, tenim el Face, que també hi ha informació.
Escolta, el tema de, no sé si diré bé, pals, bastons, com es diu correctament?
Correctament se diu bastons, però la majoria de la gent li diu els pals de marxa nòrdica.
Vale.
Però el correcte són bastons.
Bastons.
Són bastons.
Si algú no en té i vol provar-ho, com ho ha de fer? Tu deixes...
Bueno, fins ara, en un principi, fins ara, com estava el tema de la pandèmia, no els deixàvem, però ara, si ens avisen amb temps, perquè abans teníem una caseta allà al costat, a la platja, però ara ja no tenim caseta, i llavors, bueno, pues tenim uns quants parells de bastons per prestar, però no es tenen que avisar abans perquè, clar, no tenim d'on deixar-los exactament.
Clar.
Portem un parell de bastons, però bueno, la majoria de la gent, nosaltres el que li diem és que, bueno, pues que vingui, que a provar i que miri a veure si li agrada el grup, l'ambient i tot, i després ja s'ha comprat els bastons, perquè, clar, a vegades compren bastons que tampoc són adients per la marxa nòrdica.
Clar. Important,
i,
no?
Clar, però,
no tots valen.
És important. Clar, no, perquè si venen amb bastons de trekking, doncs no és el mateix. No poden fer la tècnica igual que amb els bastons que són autèntics de la marxa nòrdica.
Clar. Escolta, el tema de quilometratge, pels que comencen, és una mica més lleuger o com es fa això?
Bueno, normalment nosaltres què fem? La gent que comença, fem un grup que és més fluixet i llavors pues, van més a poc. Després també a partir del maig, juny, juliol i agost, un cop al mes també fem un grup que és específicament per fer aprendre la tècnica de la marxa nòrdica. I aquí pues, la gent s'informa, fem un grup, aquí sí que ho fem en reserva de plaça,
sí.
I quan, normalment agafem fins a 15 persones. I llavors aquí aquestes 3 hores o 4 hores que fem d'ensenyança la dediquem a ensenyar la marxa nòrdica, la tècnica.
3-4 hores?
Incorporar. Sí, està normalment entre les 3 hores, 3 hores a 4. Clar, sí, bueno, és que la tècnica porta una estona per poder explicar-la i agafar i corregir i llavors se surt a caminar i corregir tot i de totes maneres en 4 hores tampoc aprens la tècnica.
Clar.
És una mica pues, dominar els bastons i a partir d'aquí pues, que vagis agafant la tècnica i a poc pues, facis la marxa, la tècnica de marxa nòrdica.
Clar. Jo suposo que és com tot, sembla fàcil, no? És a dir, ho veus, dius, ai, sembla fàcil, però després no deu ser fàcil perquè, home, m'imagino, i a més que ho vam parlar l'any passat, fas uns moviments molt complets de cos, no?
Exactament, és que són uns moviments diferents de que tu estàs acostumat a caminar amb els bastons de trekking, és diferent. Llavors, pues, si tu no fas bé la tècnica, pues, i els moviments correctament, els beneficis tampoc són els correctes.
Clar.
O sigui que has de començar fent-lo bé, perquè si no també agafes vicis que després són més difícils de corregir.
Clar, no, al final és com tot, és a dir, és tècnica, és pràctica i això requereix un temps que ho trobo fantàstic. I suposo que més complet que caminar pur i dur.
Sí, clar, és més complet. I una vegada que tu ja t'acostumes a caminar amb els bastons, arriba un moment que també els trobes a faltar, quan surts a caminar sense.
Clar.
No. Sobretot els que ens agraden, no?
Clar.
Els que ens agrada caminar molt amb els bastons i fer la marxa nòrdica, doncs trobes a faltar.
Doncs escolta, fem una crida des d'aquí que qualsevol que tingui interès, que vulgui conèixer i fer una mica d'esport, que és molt saludable, que això ja ho hem dit per activa i per passiva aquí al Penedès en Xarxa, doncs que vagi a cavallar al parc de l'Estany, com has comentat, el dels petitos, i que vagi cap allà, i si no, doncs tenen el telèfon que posarem al cartell de la marxa nòrdica, on poden consultar-te qualsevol cosa al telèfon que hi ha marcat i per WhatsApp. Maria José, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé demà aquest inici de marxa nòrdica a Calafell i ens anem trobant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de promocionar la marxa nòrdica.
De seguida arriba el butlletí de notícies de les 11, abans 4 anuncis, i entomarem la tercera hora a partir de les 11:06 amb el cinema, que ens acostarà al Marc Compte, tot fent un exhaustiu repàs a la gala dels Oscars, a tot el que hi va passar. Escoltarem veus dels protagonistes i, és clar, la cartellera del cap de setmana. I acabarem tot parlant d'un concert molt especial que tindrà lloc demà al celler de la Fassina de Can Guineu a Sant Sadurní, un concert solidari per la lluita contra l'ELA. Parlarem del concert també de l'Associació Catalana d'Afectats per l'ELA i de tot el que fan.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.